però tornem demà a la competència. Feu bon dia! Doncs ara arriba el butlletí informatiu amb l'Alan Xavi Pardo. Bon dia.
Bon dia.
I amb la Gemma Montero. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
Pedro Sánchez retreu a Ramon Tamames que doni ales a Vox amb la moció de censura.
Sí, és la resposta del president espanyol al discurs que ha fet el candidat de l'extrema dreta, on ha criticat les línies mestres del govern espanyol. El president Pedro Sánchez assegura que amb la moció de censura d'avui Tamames ha atacat el seu historial polític. Anem cap al Congrés dels Diputats des de Madrid. Més detalls, Arnau Mañé.
Sí, Pedro Sánchez respon a aquesta hora a Ramon Tamames amb un to molt diferent al que ha fet servir contra Abascal, però parant els peus al candidat de Vox. El president espanyol considera que Tamames, exdiputat comunista, col·labora directament amb els hereus del franquisme.
No creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. Señor Tamames, Vox no es un partido más. Usted no toma la palabra con el respaldo del Partido Comunista al que perteneció. Quienes impulsan su moción de censura son los sucesores de Blas Piñar.
Sánchez continua intervenint a aquesta hora després que Ramon Tamames critiqués la gestió del govern espanyol, per exemple, la situació crítica que, segons ell, viu el castellà a Catalunya. El candidat de la moció de censura també lamentava que Sánchez hagi derogat la sedició.
Se ha robado usted desde el gobierno una potestad que no le corresponde. Usted ha utilizado la gracia personal y para toda una serie de situaciones y, sobre todo, suprimir el delito de sedición prácticamente y el de malversación.
Tamames, per cert, també ha acusat Sánchez de comprar vots amb el sistema de beques que ha anunciat pels estudiants.
Doncs és l'última hora d'aquesta moció de censura que impulsa Vox contra Pedro Sánchez i que està en marxa des de primera hora del matí al Congrés dels Diputats i que ha començat amb un extens cara a cara entre Pedro Sánchez i Santiago Abascal. Tal com us ha avançat RAC1, el Suprem manté el processament per malversació agreujada contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. El magistrat instructor de la causa, Pablo Llarena, ha rebutjat tots els recursos que s'han presentat i descarta acusar-los també del nou delicte de desordres públics agreujats, tal com demanava la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. Llarena confirma, diu que la reforma del Codi Penal amb l'eliminació de la sedició té conseqüències que afecten directament la causa del procés. Diu que els fets pels quals estan processats els líders independentistes no encaixen amb el nou delicte i que tan sols se'ls pot aplicar el de desobediència, a més de la malversació, una decisió que facilita el retorn dels exiliats. I govern i entitats fan front comú per pressionar Google i aconseguir que doni els resultats en català. És per això que han creat l'Aliança per la Presència Digital del Català, que inclou entitats com Òmnium, l'Institut d'Estudis Catalans i la Plataforma per la Llengua. Més detalls, Bàrbara Padilla.
Es tracta d'analitzar per què els cercadors, sobretot Google, posiciona millor la versió del contingut en un idioma diferent al preferit per l'usuari. Això castiga el català i cal, segons els promotors de la iniciativa, saber per què passa i posar-hi solució. Ho ha explicat el secretari tècnic de Fundació.cat, Albert Cuesta.
El contingut web escrit en català ha perdut pes als resultats de les cerques web. Això, sobretot, afecta a Google, per tant, els hem demanat a Google què és el que està passant. Ells reconeixen que no ho saben, ens asseguren que no tenen cap animositat en concret contra el català.
Per fer créixer el català a internet es comptarà amb l'ajuda d'experts. Totes les accions que es faran per millorar la presència de la llengua a internet i també a les xarxes socials i aplicacions, com per exemple l'elaboració d'un informe final sobre la situació actual de la llengua, es podran trobar al web aliancadigital.cat.
I en els esports.
El rus Daniil Medvedev.
Calleu. A veure, per favor, organitzeu-vos. Digues, Gemma.
Anava a parlar de tennis i dic que el rus Daniil Medvedev és el cinquè en la classificació de l'ATP. S'ha convertit en el quart jugador entre els cinc millors del rànquing mundial a confirmar la seva participació al Barcelona Open Ban Sabadell Trofeu Comte de Godó, que es disputarà a les pistes del Real Club de Tennis Barcelona entre el 15 i el 23 d'abril.
Genial.
També hi seran Carlos Alcaraz, que actualment lidera el rànquing ATP, el grec Stefanos Tsitsipas, que és el número 3, i el noruec Casper Ruud, que és el número 4 del món. Més coses en
no,
futbol.
No, espera, que mira, et volia... Hernán Díez, ¿qué tal estàs?
Estoy muy
Estamos
bien.
En el informativo, todavía no ha empezado el programa, ¿eh? Però et volia dir, Hernán Díez és el proper Premi Pulitzer, ha escrit Fortuna, editat a Periscopi, en català, traducció de Josefina Cavall, i Hernán Díez, Fortuna també, traducció de Javier Calvo, perquè tu escrives en anglès.
Escriu en anglès.
Javier Calvo, se parece el de los Javis. Javi, hay un famoso director de cine que tiene un marido que se llama Javi, lo llamamos aquí los Javis, que han hecho Paquita Salas, ¿te suena? ¿O La Veneno, la serie?
Absolutamente no.
Pues yo pensaba, digo, hostia, este Javier Calvo, encima ha traducido esto, pero me han dicho, no, es otro.
Es un hombre de muchos talentos.
De muchos talentos, sí. Exacto.
Broja. He notado una proliferación de Javis.
¿De Javis?
Sí.
Bueno, es que aquí hay muchísimos, ¿no?
Es lo que estoy diciendo.
Claro, sí. Claro. Pero solo aquí, en Ocho, o en Nueva York, o...
No, aquí.
Aquí hay muchísimo Javi.
Sí.
Javísimos. Javísimos. Es Javilandia.
Sí.
Javilandia. ¿Tú eres de tenis, de fútbol o pasas del deporte total?
Las esferas en movimiento no son lo mío.
Bueno, hay otras cosas.
Por ejemplo, la astronomía, la astrología tampoco, ¿no?
No, justamente estábamos hablando de eso. No. No creo en ninguna forma de poder celeste.
Pero yo tampoco. Claro. Tú tiendes al anarquismo, veo, un poco. No.
De forma amable y civil.
Claro, exacto. Sí. Bueno, porque hay que ser educado y cortés en cualquier caso.
Exacto.
Se puede ser...
¿no? Anárquicamente cortés.
Sí, anárquicamente cortés. Mira, estoy muy de acuerdo. Claro, en tu casa eran comunistas, ¿no? ¿Tenías una librería en Argentina, Buenos Aires o dónde era?
Sí, una librería dedicada al marxismo y al psicoanálisis. Y,
joder.
Y un padre trotskista.
Sí. Sí. ¿Y tu madre?
Es psicoanalista, por supuesto.
Claro.
Eso es obligatorio.
Bueno, ¿hay más Javis aquí que psicoanalistas en Argentina? ¿Tú cómo lo ves?
Creo que es una paridad absoluta.
El campeonato del mundo, ¿cómo se psicoanaliza?
¿Qué campeonato del mundo?
Bueno, la Copa del Món que va a guanyar Argentina.
Ah, eso es
digno
de
psicoanálisis también, ¿eh?
Sí, no, yo vivo en Brooklyn, que es inmune a
todo.
Y te cogió lejos,
sí,
entonces. Muy bien.
O sea, estamos con un escritor de origen argentino que pasó por Suecia, que mes a mes ahora escribo en inglés desde Brooklyn, que sí. Pasa del fútbol. Es el primer argentino que no le gusta el fútbol.
Me considero un exiliado futbolístico.
Qué maravilla.
Sí.
Qué maravilla.
Fui escapando del fútbol.
Claro, claro.
Eso es mi presente en la Argentina.
Es horrible. Yo creo que es uno de los problemas que tiene el planeta Tierra, el fútbol.
Estamos 100% de acuerdo.
Pero te lo digo en serio, ¿eh?
Acabamos de perder a toda nuestra audiencia.
No, bueno, sí. Ya está perdida. De perdidas al río. Oye, ¿qué te iba a decir? Tú sabes que la teoría esa de los 6 puntos... que nos une, es una mierda esa teoría,
sí,
pero no sé qué, 6 puntos que tú das, pero es que en este caso es verdad, porque estamos a un punto que eres tú de Kate Winslet.
Es cierto, sí.
¡Toma! Es lo que más ilusión nos hace de traer a escritores, que luego les la eche, porque te ha comprado, porque tú eres productor, además te vas a forrar, Hernán. Eres un partidito.
Sí, sí, Kate Winslet va a ser la protagonista de la adaptación de esta novela en HBO.
¿Has hablado con ella ya o no?
Esa fue mi reacción.
Claro.
Sí, nos hemos hecho bastante amigos. Nos
¿En
enviamos
serio?
WhatsApp todo el
Pero,
tiempo.
¿Y habéis quedado para comer o no?
Bueno, ahora está filmando, acaba de terminar de filmar en Croacia y ahora está en Londres. Trabaja mucho todo el tiempo, sí.
Entonces vuestras conversaciones deben ser la pera. No, cariño, estoy en Croacia, no, ahora estoy en Barcelona con el libro. No, ahora me voy a... Después de Barcelona, ¿qué te toca la...? Porque esto debe ser una gira europea del libro, hablar del libro que estás hasta el moño, ¿no? De Fortuna.
Sí, bueno, después de Barcelona, Sudamérica y después Escandinavia, Noruega, Dinamarca,
claro.
Suecia
o sea,
y
quedar
con, Francia.
Que
sí.
Quedar con Kate es dificilísimo, ¿no?
Es
va a ser dificilísimo.
Tenemos una exagenda.
Pero no por ella.
Voy a ver si tengo tiempo.
Es simpática. ¿Tú me podrías enseñar un WhatsApp de Kate Winslet? Es que me... ¿Tienes el móvil ahí?
Por supuesto.
Enséñamelo.
¿En serio?
O sea, lo de Kate Winslet.
Bueno, sí. Después te muestro, ¿sí?
Vale, bueno, pues lo podemos hacer en directo, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
Pero,
a ver.
Caramba, ¿de verdad?
Sí.
¿Y cómo llenamos el vacío mientras, por ejemplo...
Es que es precioso. Bueno, ya lo dicen los filósofos y la gente está cursi que el silencio es maravilloso y no sé qué coño del silencio. Yo lo odio, el silencio. A mí me encanta el caos, el barullo, el punk.
En realidad, ella deja mensajes de voz.
No me digas eso, no me digas eso.
Calla.
Por favor.
Que no los voy a pasar.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Ay, por favor.
Sería...
5 segundos.
Es una rollera, pero es que rollos.
Escribe.
¿Ella es lo blanco?
Sí.
Una frase, léenos.
No, de ningún modo.
¿Pero qué te está diciendo? No, aparte, te he puesto muchísimos corazones rojos. Pero ella te pega unos rollos descomunales y tú también a ella. Claro, tú eres escritor, pero...
Es una persona elocuente. De verdad, sí. No, es de un talento descomunal, realmente.
Ay, por favor. No es que es poner un audio. Bueno, no me, no, luego a lo mejor te convencemos. ¿Te imaginas cara?
No hay forma de convencerme.
¿Y qué te dice? Hello, no. Hernán. ¿Cómo dice Hernán?
Hernán.
Hernán.
Sí. Por... sí.
Bueno, estoy... Bueno, vamos a hablar de tu libro, ¿eh? También.
Espero. No hace falta.
Pero si llevas toda la setmana hablando de tu libro. A veure, el llibre aquest et vaig a dir una cosa. Us el llegiu i punto. Ara jo voy per la calle i le digo a la gente incluso que no conozco. A ver, tú, le digo, ¿te has leído el libro de Hernán Díez Fortuna? No. Pues a la lista negra. Tú, me lo he leído y ahora eres amigo mío. O sea, están... Porque a mí me encanta la polarización. Me he vuelto facha en eso. Entonces, venga, ¿tú has leído este libro? Sí, me cae bien. ¿No te lo has leído? Eres gilipollas.
Me parece un criterio impecable.
Te lo digo sinceramente, es radical, radical. Vamos a por l'esport, companya.
Sí, sento trencar la màgia. No, però no. Tornem al futbol, eh? Erling Haaland té una lesió a l'engonal, es perdrà el partit contra la selecció espanyola de dissabte, corresponent a la fase de classificació per l'Eurocopa del 2024. A més, el Sevilla ha acomiadat Jorge Sampaoli com a entrenador. Tot apunta que el seu relleu a la banqueta serà el basc José Luis Mendilibar. A la Champions femenina, avui el Barça juga al camp de la Roma, l'anada dels quarts de final a les 9 de la nit i a RAC+1. I just ara comença la segona etapa de la Volta a Catalunya, la primera d'alta muntanya entre Mataró i Vallter 2000.
Ah, mira.
Són 168 ciclistes que han pres la sortida 6 menys que ahir, i el desenllaç el podreu seguir en directe a partir de 3:45 a RAC+1. Tenim molt present el que ha passat a l'Hospital Clínic fa poques setmanes, encara s'està recuperant l'hospital, doncs Ferrari, la companyia automobilística italiana, l'escuderia Ferrari, ha tingut també a les últimes hores un ciberatac. Han rebut una nota en què se li demana...
Aquí, és que m'estava ensenyant Hernán Díaz una foto de Zoom, és com esto, amb Kate Winslet. Tu t'imagines fer un Zoom amb Kate Winslet? És que ara veo, no. Que, ara veo que estamos en niveles distintos. ¿Sabes? A veces cuando vas, estás con un rico, dices, qué mal. Pero es esa sensación multiplicada por 1000 en tu caso.
Por favor.
Y luego, ¿te puedo decir una cosa, Hernán?
No sé,
Díaz?
Ya a esta altura no estoy seguro.
Tenemos a Lidia Huerta y a... He dicho malamente, ¿no? Lidia no es la Lidia Huerta. Lidia Huerta, la Laura Huerta es de Raya. Lidia Huerta de Prensa de Anagrama y también a la Núria Alemany de Periscope, que son las personas que te van siguiendo a todos lados. No em diré que aquest senyor sin pelo es igual que Ramón García, el presentador... Hombre, total. Te ponemos una capa española y a presentar las uvas aquí en España, búscalo Ramón García las uvas. Euro es más guapito, ¿eh?
Yo no me voy sin una capa española.
Bueno, pues, ¿sabes dónde tienes que ir? A Seseña, en Madrid. ¿Vas a pasar por Madrid?
Sí.
Pues en Madrid es Seseña. Esto está en el barrio de las Letras. Pero 1000 pavos, ¿eh? De capa, la capa,
¿serio?
Española. Sí, 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 sí. Había
si
un alcalde
no
en...
Sí. Vale la pena, me parece.
A mí me encanta la capa española. Yo es mi sueño, lo que pasa es que nadie me la regala. Una capa española. Pero cómpratela.
¿Cómo ir de compras?
Podríamos ir de compras, Hernán. Yo y Kate. Oye, una cosa. Pero la capa española no te líen si vas. No tiene que ser... Tiene que ser el modelo clásico. Clásico.
¿Qué define la clasicidad,
pues es,
del modelo clásico?
El que viene del siglo de Esquilache. O sea, tú dile, el modelo clásico. Que no te líen porque ahora quieren vender como la capa española, como moderna. Ajá. Entonces la ponen corta, la ponen en colores que no, el forro no sé qué, le meten mierdas. No, la clásica. Y tiene que ser negra.
Ok.
Y por dentro el forro ya te lo escoges tú como tú quieras. Pero es precioso la capa, ¿eh?
Sí. ¿Te parece, hombre, que la puedo llevar con dignidad?
Hombre, por supuesto. Muy bien. Es que te dignifica la capa española. Perdona, Gemma, que ten...
No, disculpa't, parlava de Ferrari, que
Ferrari.
Han tingut un ciberatac.
I Ferrari, què és, dos cotxes?
Sí, Fórmula 1.
Home, mira que es fotin. Però l'Hospital Clínic sí que...
Sí, no, evidentment és un altre nivell.
Però... El ciberatac és que me saben mal, però la Ferrari pues ja l'apanyaran.
Han robat les dades dels seus clients,
pues
i també dades dels seus dissenys, del seu motor, de la seva feina.
Ja
han dit que es negaran a pagar.
Clar,
no
clar,
pagaran.
Clar. Aquí no paga ningú. Escolta, Gemma, moltíssimes gràcies.
A vostès.
Ja i ara el temps.
Doncs pel que fa al temps no s'esperen canvis durant aquesta tarda. Es mantindrà el cel mig ennuvolat i a tot estirar s'escaparà algun ruixat feble al Pirineu. Ambient molt suau, temperatures al voltant dels 20 graus, de màxima, i els propers dies pujarà més la temperatura.
Xavi Pardo, moltíssimes gràcies. Gràcies, Gemma Montero. Montero.
Gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Visca els serveis informatius de RAC1.
Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
el Marc Ridué, l'Ernest Ferrer, Joel Fortuny, Esteu Rubagosa.
Bona tarda.
Què tal estàs?
Molt bé.
Avui ens acompanya també la Neus Càceres, que vols parlar de marihuana, no? Marihuana fina, marihuana fina. Mare de Déu, senyor. Marc Serena, avui ens portes a Rombo, que és aquest superconcurs. Vinga. Rombo, Clara Molins, Montse Martín, Núria Curra i Jordi Beltrán. Què tal?
Molt bé.
Molt plàstic, no?
Molt contentes.
Bueno, acabeu de treure disc, no? Que surt avui, ara o quan? Ahir?
El divendres va sortir.
Divendres va sortir, per favor.
Però el dissabte presentem en societat.
On els presenteu?
A la Sala Vol.
Havíeu estat tan a prop de Kens Willett com avui?
Mai. Gràcies. Quin privilegi, per favor.
Senyores i senyors, amb tots vostès, Hernán Díaz. Bueno, Hernán Díaz, com no li doni el Premi Pulitzer, bueno, jo no responc dels meus actes. És un escriptor que ha escrit Fortuna, en edició en català, traduïda magníficament, crec jo, per Josefina Cavall, que és una jefaza, editat per Periscopi, i també un altre jefazo, que és el Javier Calvo, que no és dels Javis, sinó que és un senyor que té personalitat pròpia, Anagrama, panoramas narratives d'Anagrama, Fortuna, que és la mateixa paraula en català i en castellà, perquè vegi que a vegades és que tenen problema amb el català i el castellà, que a vegades, doncs, bueno, tot això, les llengües llatines, doncs, bueno, tampoc són tan complicades, a Anagrama. Anagrama ahí que va fer 88 anys Jorge Herralde, però no crec que le, no crec que le feliciten mucho,
perquè és coqueto. Ese fue mi regalo de cumpleaños, fue no felicitarlo.
Claro, porque se ve que no, porque no, es coqueto, es coqueto. Se ha corrido la voz en Barcelona que es coqueto, però des d'aquí, Jorge Herralde, t'aguantas. I moltíssima felicitat per Jorge Herralde. Ahí me cae fenomenal Jorge Herralde. Más por los libros que edita, fíjate lo que te digo, porque había sido un jinete y es un jinete excepcional, de los más elegantes de aquí en esta ciudad. ¿Cómo te quedas?
Wow.
Sí.
Increíble.
Sí. Bueno, aquel libro es magnífico, ya te digo que la gente que no se lo ha leído a mí me cae mal.
Wow. Gracias.
Y luego tú desplegas aquí una técnica compositiva, es todo como una virguería. Un virtuosismo, virguería, ¿no? Como si fuera un reloj suizo, que son piezas que acaban encajando. Y esto siempre tiene muchísimos problemas, porque puede acabar repelente. ¿Sabes? Estos escritores que son tan... dices, ah, pero no. Se lee... fantástico.
Bueno, no sé cómo agradecerte. Gracias. Sí, el libro tiene una estructura un tanto inusual. Está compuesto por 4 libros diferentes, escritos en géneros diferentes, en periodos históricos diferentes y por 4 autores ficcionales diferentes. Y depende un poco de los lectores decidir cómo estos diferentes documentos encajan o no, se contradicen mucho. Hay malos entendidos, hay huecos, hay espacios. Y creo que esto representa un poco nuestra relación con la realidad también, ¿no? Estamos rodeados de un montón de discursos, de narrativas, de ficciones, y depende de nosotros tratar de darnos cuenta de cómo funcionan juntos, ¿no?
Cómo funcionan juntos, pero yo diría que acaba floral la verdad. Quiero decir que esto de la verdad no es una cosa interpretativa, sino que al final del libro yo... digo, ahí está la realidad.
Hay un aproximamiento a la verdad, pero creo que también el libro es una invitación a los lectores a considerar que lo que pensamos que es la verdad también puede ser un efecto discursivo, un efecto retórico, el efecto de una voz en la que invertimos cierta confianza, por ejemplo, o de cierto género que ha cristalizado de cierto modo en el que inmediatamente lo identificamos con algo que está más cercano a la realidad referencial. Pero en suma, hay una cierta cualidad convencional de la verdad o de los discursos acerca de la verdad. Y por eso quería exponer a los lectores a diferentes géneros para que vivieran eso en carne propia.
No, es una aventura, es volver el libro. Te voy a sacar distintos temas, a ver si yo he leído bien o mal o cómo. Bueno, he leído como me ha dado la gana, con eso también lo vas a respetar, claro, los lectores como somos, ¿no?
By the way, aplausos para el coordinador musical que está pasando.
¡Hombre!
Sunny Charles Street, que una de las líneas de la canción dice: aunque no tuviera un centavo, sería tan rico como Rockefeller. ¿Ves? Caminando por el lado soleado.
¿Cómo te has quedado? Sí. El coordinador musical. Pues el coordinador musical me ha dicho: ¿tiene que ser esta o esta?
Sí. Es la versión de Billie Holiday, no llego a escuchar.
Es la versión de Billie Holiday. Bueno, ella no canta, aquí no canta, yo creo que es instrumental.
No, había alguien cantando.
Pero había alguien cantando. Sí. Hijo, tienes una vida, claro, como eres anarquista esto...
anarquista acústico.
Anarquista acústico y levantoso. Sí. Pues, hijo, es que tenemos un cordero musical que no nos lo merecemos. Es la primera vez que acierta, también te lo digo. Llevamos 4 años y te lo juro yo porque le quiero. ¿Qué dius que es? Eddie Potman, Benny Goodman.
Claro, pero Billie Holiday cantó con Benny Goodman.
¿Ves?
A ver.
Chst, calla.
No, es Julie London, sí.
Pero bueno, macho. Es que al final te lo digo una cosa, para ya, porque me voy a balanzar y te voy a dar un morreo. O sea, te voy a besar en los labios, tío, porque sabes de todo. Bueno, a ver, encima de escribir, sabes de
jazz. Ahora hemos pasado a John Coltrane.
¿Quieres que hagamos un concurso? Te voy sacando músicas a ver si fallas en algo.
Claro. Ibas a ser vos quien me ibas a decir...
Ah, sí, perdona. Sí,
claro.
Yo te voy a decir el tema a ver si acierto. A ver, un de los temas del libro es el diner.
Sí.
El dinero es una patología, una enfermedad. Aquí se describe el origen de la economía puramente especulativa, acumulativa. Y tengo la sensación de que la acumulación de riqueza siempre es criminal y es como una enfermedad. O sea, los protagonistas... sobre todo los machos, los hombres de este libro, son como enfermos del dinero, ¿no? Y barra criminales. ¿Los ricos son criminales?
Creo que en cierta medida, sí. Ayer justamente me acordaba de esta frase genial de Bertolt Brecht, que dice, ¿por qué robar un banco si se puede fundar un banco?
Claro.
Es un crimen muchísimo más redituable.
Pero es más divertido robarlos. Con el coche, estamparte, ponerse la capucha, una capucha mona de Gucci. Yo podría fundarlo, pero prefiero robarlos.
Sí, es complicado fundarlos. No, creo que toda riqueza está basada en alguna forma de expropiación en algún momento de la historia, que puede ser más cercano o más lejano, pero es necesariamente el caso. Generalmente es expropiación de trabajo ajeno.
Claro, claro. ¿Qué me vas a contar? Que me veo yo súper expropiado. Vamos, hace años me estaba expropiando, claro. Oye, lo notamos todos aquí presentes en carne propia. Disimulamos muchísimo, pero sí. Una altra de les coses que jo noto en aquest llibre és que es trenca con lo que jo llamaria de forma cursi total el relato patriarcal. O sea, quiero decir que me han caído fatal los hombres machos de este libro y en cambio a las señoras, aunque sea una que pasa por ahí, me encantan. Sí. Me suele pasar en la vida, cada vez me gustan más las señoras, fíjate lo que te digo.
Somos dos. Sí, el libro es una crítica. Hay... La historia del capital en cualquier parte en Occidente es la historia del patriarcado.
Me lo temía.
Las épicas y las epopeyas del capital, no hay mujeres. Realmente, si uno lee los documentos, esto no es sorprendente, ¿no? La primera mujer que fue admitida en la Bolsa de Nueva York, ¿adivina qué año fue?
Sí, 70 o algo. Claro.
75,
es que vi ayer la entrevista con Xavier Grasset.
Entonces sí. Sí.
No, lo digo, siempre recomiendo a nuestros oyentes aquí que si la entrevista que yo te hago fuera una... Xavi.
¿Te das cuenta?
¿Ves? Otros.
Te estoy diciendo.
Es que te lo digo. Yo siempre le digo a la gente, mira, si vosaltres, aquesta entrevista yo la hago mal, que podría ser perfectamente, os miráis en TV3 a la carta... Muy las bien. Entrevistas de Xavi Grasset, y es que esto es un equipo, somos un equipo.
Se complementa. El dúo dinámico.
Incluso te digo,
sí.
Si yo te hago una pregunta que no tienes ganas de contestar, yo lo entendería perfectamente, dice que mirároslo con la de Xavi Grasset, que está, ahí queda contestado.
Son notas al pie recíprocas.
Ahí vas.
No, pero de verdad, no hay mujeres en estas, en estas narrativas, con lo cual... cuando decidí escribir sobre el capital y la riqueza en los Estados Unidos, decidí inmediatamente que también debería ser una novela sobre el patriarcado. Uh-huh. Y es cierto que todas las mujeres en el libro están sitiadas por estos hombres que quieren obtener algo de ellas.
Incluso hay un personaje, el de Ida, que su padre es, pues esto, un poco como tu padre, perdona, un poco anarquista, trotskista, no sé qué es, por supuesto, ahí veo yo algo. Y ese señor, que teóricamente es progresista y de izquierdas, también es un machista, pero vamos, de redomar, tú hablabas de la política doméstica, ¿no? Que la política doméstica es... Su política doméstica era machista.
Absolutamente. No. Como
Felipe González, por ejemplo.
Como una especie de sommelier de machismos. Te diría que hay un buque del machismo de izquierdas que es muy particular. Sí. Y este señor lo encarna a la perfección.
Sí. Después, una otra cosa que yo noto es que el arte, el mecenazgo, el arte, no sé, puede llegar a blanquear la riqueza. O sea, se utiliza normalmente a través de ellas, se utiliza las donas y el art para blanquear aquesta riqueza criminal, loide.
Sí, hay como cierta avaricia moral que para mí es un modo mejor de, es un mejor, es una mejor manera de describir la filantropía, ¿no? Una vez que
¿cómo es?
Que,
¿cómo es?
Una avaricia moral.
Avaricia moral.
Sí, es
cuando ya lo tienes todo.
Sí, es cuando la ética se transforma en un bien de lujo, ¿no? Como comprar buena voluntad. Sería preferible que esta gente pagara sus impuestos.
Claro. Claro.
Sí.
Luego, ja a la pàgina 416 del llibre, meu, wow, agafes, una cosa m'ha fet moltíssima gràcia, perquè esta, com la llamamos, Mildred, dice, en les notes, l'última part del llibre són les notes d'una de les portadores, nosaltres us llegiu, escolta, perquè no us llegirem el llibre, aquí no us l'explicarem, que no amb la Wikipedia. Bueno, diu, hauria d'haver fet, hablando de su marido, perquè su marido se molesta un poco con ella, ella està malalta, reclosa a un sanatori, on no hi ha la muntana, no hi no troba la muntanya màgica als calaixos, exacto, diu que seria així. Sí. Bueno, doncs, diu ella a la Mildred, parlant del seu marit, hauria d'haver fet el mateix que havia fet tantes vegades, empènyer-lo suaument en la bona direcció, de manera que cregués, el marit, que era ell qui manava. ¿Por qué lo hacen esto las mujeres constantemente?
Creo que podemos preguntarle a las mujeres.
¿Por qué lo hacéis?
Porque es más fácil.
¿Más fácil, sí, o por miedo?
No, yo creo que a veces es porque es más fácil.
¿Alguna más? ¿Las señoras de rombo?
Sí, sí, para estalviarte conflictes, ¿no? Mm. Para estalviarte problemas.
Ay, Dios mío. ¿Neus? Bueno, tú.
Mira, jo és que aniré a la presó si et contesto.
Bueno... Seria la primera vegada, m'estranya que encara no ho hagis. Tal i com ets, ella és salvaje, ella és salvaje. Ella és tan salvaje que ha tenido que ir a vivirse al pico de una montaña, de lo salvaje que era. Porque ya en Barcelona...
Una eremita.
Sí, una eremita, lo que pasa que luego ella le gusta muchísimo el cancaneo, le gusta mucho el jijijaja. Es una eremita cancaneante.
Clara, estimada, per què feu això a les dones de donar peixet als homes, tot i que sou, en moltes ocasions... Allò de detrás d'un gran home i una gran mujer, tota esta mierda, no?
Perquè suposo que hem après a actuar d'aquesta manera per sobreviure, no? I al final, doncs, és la manera que trobes per intentar que les coses tirin endavant, però si ho fas d'una manera evident, no tira endavant. Llavors, subtilment, potser ho aconsegueixes molt més que si t'hi enfrontessis.
És per no ferir la masculinitat fràgil, no?
Ui, la masculinitat fràgil, sí. Fíjate, eh? Eso es otro gran mito, ¿no? La masculinitat fràgil, yo no... Es una mierda eso.
Nos están colando esto de que el más... Este pobre hombre despistado. Todo lo que pasa es que eres tonto de baba, macho. Te están haciendo el tonto, ¿no?
Creo que también se podría responder la pregunta por la negativa, que es ¿por qué la masculinidad depende tanto de la performatividad del poder? Cuando el poder real es simplemente el ejercicio de ese poder, sí, y no necesariamente la demostración teatral, claro, de ese poder. Pero de algún modo esa demostración teatral define en gran medida a la masculinidad más estereotipada, ¿no?
Y luego con lo del macho, a lo mejor tiene muchísimo cuento, ¿sabes? Que tiene cuento, es un cuentista. Los machos son cuentistas, yo lo veo clarísimamente. Mira Putin. Sí. Luego tiene la cosa nuclear, pero... Bueno, no me quiero liar con lo de Putin.
Sí,
me va a imbécil, oye. Ahora, y luego veo a Putin con el otro, y a mí es que abres el periódico y es que te deprimes, ¿eh? Sort que has vingut tu y que conoces a Kate Winslet. Bueno, luego, fixa't tu, a aquesta part del llibre que m'ha agradat molt, veig que parles del kitsch.
Del kitsch, sí.
Feia molt de temps que no ens topàvem amb el concepte de kitsch.
Sí.
¿Tú crees que vivimos una época kitsch? Y cuéntanos un poco para ti qué es lo del kitsch. Bueno, el kitsch para ti, ¿qué es el kitsch?
Bueno, ahí la pasé bien tratando de ofrecer una definición del kitsch.
Claro.
Es una especie de platonismo invertido. En vez de preocuparse por el original, es la glorificación de la imitación, ¿no? Es cuando alguien dice, ay, mira esta puesta de sol, parece una pintura,
sí, sí,
¿no? Es, sí, es la glorificación del simulacro, y más que el sentimiento es la sentimentalidad, ¿verdad? Creo que definitivamente vivimos en una época del kitsch porque vivimos en una época donde no hay nada más preciado que los simulacros.
Toma ya, hijo, como no te dé el premio Pulitzer... Llámame.
Bueno,
porque voy a mover, sí, Roma con Santiago, todas mis influencias, ¿te imaginas?
Bueno, a ver una cosa. Hernán Díaz Fortuna a Periscopi. Hernán Díaz Fortuna a Anagrama.
Sí.
Vaya dos editoriales, ¿eh? Qué maravilla. Vamos a hablar un poco de tu agente, que es Mónica Martín.
Ay, espero que Mónica Martín esté escuchando este programa.
Bueno, yo, me encanta. Ella es un personaje que persona imprescindible. ¿Dónde fuisteis a cenar? Ella va siempre con un perro, que
va
es Greta.
Un perro, Greta.
Un pícolo
temblequeante.
Sí. Temblequeante, claro.
Sí, es como un una pícolo. Hojita al viento.
Sí, sí, sí. Ella le adora.
Sí, sí. Que le ladra a perros mucho más grandes que ella. Hombre, creo que no tiene un sentido de su propio tamaño.
A mí me pasa también, que sí. Yo también ladro.
Sí.
Claro, yo también ladro. Me pones uno... Sí, yo también no tengo perspectiva. ¿Tú tienes... de tu tamaño tienes... Estos son la... ¡Uy, uy! ¡Uy, nos tenemos que ir! ¡Alarma, alarma! No, no. Es que aquí se marcan a los dos cuartos. La y media son unos pitos. Okay. Para que la gente no se despiste.
¿Dónde fuimos a comer?
¿Dónde fuimos a comer? ¿A dónde?
Fischmüller.
Ah, bueno, el Fischmüller.
Sí.
Sí, ahora está el Fischmüller, que es aquel que...
A l'Eixample, no?
A l'Eixample.
Increïble.
¿Dónde?
A
on, a on?
Al
Al Recuntal, al Bor, Fischmüller. ¿Y qué comiste? ¿Ve o no?
Sí, la escalopa es increíble, con trufas negras. Sí.
Caray.
Sí, y dos botellas de Mencía.
Joder, pues muy bien te veo hoy, ¿eh? Sí. Para dos botellas.
Bueno,
de
por eso me fue bien con Xavi después en la entrevista.
Ah, claro.
Mencía.
Ah, porque vosotras, o sea, vas a cenar y luego a la entrevista.
Y así salió la noche, sí.
Qué maravilla. ¿Y luego de Xavi te fuiste al hotel o ya...?
Sí, sí, sí. No, ahí terminó.
¿Tú viajas solo en la roda, en esto de la promoción o vas con corte? Porque, al ser productor de Kate Winslet, digo yo que no irás solo.
No, en general viajo solo. En este caso estoy con mi familia.
Sí. Claro, ¿y estáis todos en un hotel o os lo
sí,
pasáis bomba?
En un hotel, sí.
¿Y tu familia ahora qué hace mientras tanto? Pues
no tengo ni la menor idea.
Ni te importa, ¿no? O sea, es un momento buenísimo.
Andan rodando por ahí.
Confías en ellos, confías en tu familia.
Plenamente.
Yo en la mía no. ¿Qué tal, Abay? Hernán Díaz, moltíssimes gràcies, de veritat. Llegis aquest llibre perquè tots som un, però tots hauríem de llegir aquest llibre. És el proper Premi Pulitzer, seguríssim, te lo digo yo, llámame,
si
no.
Sí, te parece.
Sí. ¿Has estado bien?
¿Perdón?
¿Has estado bien?
Sí, he estado bien.
Sí, aquí en esta entrevista en Barcelona.
Más que bien, espléndido, a gusto, gracias.
Un aplaudiment, escolta, anem a publicitat. Hernán Díaz, Fortuna.
Fortuna.
Vostè primer, amb Marc Giró.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
A Bombreu i Esclat t'ajudem a estalviar les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bombreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen.
Bombreu i Esclat.
Quan una assegurança et promet un preu molt baix per assegurar casa teva o el teu cotxe, no m'ho pensaria si fos per aquest cotxe.
Brum, brum.
O per una casa de nines. Per casa teva o el teu cotxe, tria AXA. Tria en qui confiar. I gaudeix d'una assegurança de qualitat per menys del que t'imagines. Tria AXA. Visita'ns a un dels nostres 7.000 punts de venda o entra a AXA.es.
Vols conèixer les sis històries de descoberta del patrimoni i la història de la Terra Alta?
El misteri càtar de Caseres, les joies de la tieta Corbera d'Ebre, l'esperit amagat del Prat de Comte, el motor ocult del Pinell de Brai, ajudar els templers de Vilalba dels Arcs o salvar el tresor de la Fatarella.
Més info a terra-alta.org. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Que la teva assegurança de moto et regali uns guants amb calefacció és pràctic. Però igual és més pràctic que et regali un xat mèdic 24 hores. Berti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 presenta Tu diràs des de la Volta a Catalunya. El dimecres 22 de març, des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia, una nit de Tu diràs i ciclisme coincidint amb una de les etapes de muntanya de la Volta. amb Aleix Pariser i la redacció d'esports de RAC1.
Un any més ens endinsarem en la prova ciclista més important del país per parlar amb els seus protagonistes.
El dimecres 22 de març, a 10:45 des de Llívia, el Tu Diràs se'n va a la volta.
I estigueu atents, que tenim preparades algunes sorpreses.
RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llívia.
Sí, perquè ja...
Ui, mira, Clara, digues.
Ah, no,
estàvem comentant que des d'un Neus Càceres, que tal estàs, que és genial.
Que és genial que veure el vinil i tocar vinil. Perquè vinil. I ara els deia que em sembla que ha sigut Iron Maiden que ha comprat una fàbrica de producció de vinils, perquè per primera vegada el vinil ha superat el CD.
Ah, sí, sí. Sí. Bueno, l'altre dia parlava amb la Judith Nederman, que ella ha de treure també el vinil, però se li estava retrasant la sortida perquè sí. No hi ha el material per fer el vinil, que ha de fer vinil, no? El
és que per tenir-ho ho has d'enviar com 6 mesos o més amb antelació, perquè si no t'arriba, perquè hi ha un overbooking increïble.
Has de reservar el material.
Ui, aquest micro, el micro aquest demà, ara, has de reservar el material.
Has de reservar el material, sí.
A la qüestió és que la millor, clar, el problema que jo li veig en aquest assumpte és que la millor tu fas un disc i llavors t'arriba ja en vinil i no t'agrada, perquè ja estàs en una altra cosa, ja has superat el desamor o l'amor.
Triga tant
que ja no té sentit, dius, este d'aquest disc i l'he escrit, saps?
Això sempre caduca, no? I els processos de creació sempre van lents.
Clar, és que...
Tot i que en aquest cas va arribar abans de temps, va arribar abans del previst.
Sí, però entre que escrius la lletra, arriba a fàbrica la lletra...
Hi ha un decalatge...
Jo ja estic bé, no? Dos exmòbils diferents. Has superat. I a la millor estàs tu amb un nòvio en aquell moment que li estàs... La cançó va d'un desamor i d'un desgraciat i t'abandona el teu nòvio d'ara, que estaves tan bé perquè tu la cançó l'havies escrita per un que feia
d'abans. A cada disc, això ens ha passat, sí, no? Sempre
passa que la gent et demana explicacions als nòvios, no?
Sí.
Però bueno, guapa.
O
que hagis tornat amb la persona a qui has escrit el desamor, no?
Exacte. I que llavors dius, bueno...
Hòstia.
Sí.
Gràcies per tot.
Llavors ja has de dir, no eres tu. Bueno, senyores i senyors, amb tots vostès, Neus Càceres. Què tal, Hernán Díaz, t'ha encantat, no? Tu vas tocar Kate Winslet.
Sí, la vaig tocar.
Però, bueno...
Bàsicament
però...
perquè li estava servint menjar i em va fer, darling, no sé què, i vaig dir jo... Per cert, això, t'estic parlant de l'any 99, era simpatiquíssima, supercorrecta amb la gent, amb els corrantes, vull dir, zero cartelitat.
Winslet sona simpàtica.
Molt maca. Sí.
No?
Guapíssima.
Total, bueno, t'ho juro que m'ha ensenyat aquest Hernán Díaz, Fortuna Anagrama i Fortuna Periscopi, aquell llibre, de veritat, llegiu-vos-el, que és una... Esther, no, home, tu te l'has llegit ja, tu i vas ser amiga meva. Li ha fotut uns rotllos patateros per WhatsApp, que no saps tu, o sigui, però un... Però de pam, De pam!
Jo crec que els missatges de veu s'haurien d'acotar.
No, d'aquell Winslet no. Què dius d'aquell Winslet? Però això és un... És a tope. Bueno, a veure, un moment, tu de què ens vols parlar, filla, amiga? Doncs
pues mira, jo avui us vinc a explicar perquè crec que la marihuana ha deixat de ser de perfumetes i ha fet el salt cap al glamour i ara és per siberites amb pasta.
En sèrio?
No, aquesta música ja no és arreu.
Aquesta música, mira, l'has encertada. T'he deixat molt bé, Ernest, T'he deixat molt bé davant d'Hernán Díaz, però anem a dir la veritat, Ernest.
Quina és la veritat?
La veritat és que m'ha presentat diverses músiques i jo anava dient no. I de sobte ha sonat aquesta Billie Holiday, jo no tenia ni idea de Billie Holiday ni de res. I dic aquesta, i m'ha fet ell. Aquesta? Dic aquesta. Perquè li he dit jo, sona Nova York, sona com un cop que vine per Nova York, saps? Clic, 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 doncs toma.
Pues quin ull que has tingut,
home,
no?
Home, tinc un ull i una oïda de la pera. Però ell m'ha dit que no a 15. Ara jo he estat un supercompany teu,
totalment,
Ernest. I sí, tiene una... aunque hetero, tiene muchísima sensibilidad. Què collons has de tenir sensibilitat, tu? Sí, per favor, Ernest, sí o no? I ara vaig i ens posa la música de la fumeta. No, per què no la vols, aquesta fumeta?
Jo vull ara una cançó tipus glamour, no sé què.
Glamour,
perquè, senyores i senyors, el capitalisme es col·loca.
Ens ho temíem. Algú havia votat. Per què?
Mira, als Estats Units, el comerç minorista de productes de cannabis mou uns 30.000 milions de dòlars. Només a l'estat de Califòrnia, 5.200. En aquests moments és el mercat més gran del món de marihuana i els seus productes derivats, saps? Llavors, el que passa que aquest a Los Angeles, per exemple, com no podia ser d'una altra manera...
És que, clar, tu parles dels Estats Units...
Hi ha els negocis més xics i més sibarites...
Tu has detectat negocis que venen marihuana, que són com si fossin botigues d'alta costura.
Estan decorades espectacularment. O sigui, tu pensa, darling, pensa en Beverly Hills, Hollywood.
I penso sempre en Beverly Hills. Jo estic pensant ara en el que penso i en Beverly Hills. Tinc aquesta capacitat.
I ara penso sempre que és, està aplicada a, en els llocs on es distribueix legalment la marihuana.
És com si entressis una botiga de Louis Vuitton, però et venen...
O un Apple Store.
O un Apple Store, exacte.
Totalment. O
i marihuana tot.
De luxe.
Jo una vegada vaig fumar un porro, vaig quedar estossolat allà a la lavapiés, vaig fer un amarillazo, que ni risa, ni rosa, ni repasso de la droga total. Pues mira, no m'agrada la droga.
En aquests establiments això no et passaria.
Estava la Thaís Villàs, que era l'única que es va donar que jo estava a punt de morir per sobredosi, que vaig fotre dos calades. Què collons portava allò? Mare de Déu. És la manera d'acabar amb...
perquè això és la manera, diguem-ne, cutre, xatxitxera, que la gent fuma. Ara ja no. Ara tu vas amb aquest tipus d'establiments i un bat tender, perquè en anglès bat vol dir cogollo.
Bat. Ah, que bo. Bat.
I és bartender.
En lloc de bartender.
Bartender. Llavors, superglamorosament et diuen, bueno, darling, avui com et vols col·locar? Quina sensació vols tenir?
Per favor. És molt de pija, dormir... això, també, voler col·locar-se, eh?
Claro, querida.
Perquè tens temps. Perquè ara per col·locar-se, si ets pobre, no et col·loquis, eh? Perquè...
Per estar relaxadeta, per anar a fer footing...
Com?
Sí, 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 sí. I ells et trien el tipus de marihuana amb el tipus de col·locón o el que sigui. I llavors pensa que han arribat ja a uns nivells de sofisticació tan bèstia que n'hi ha que t'ofereixen relaxar-te en un spa on d'unes pedres volcàniques hi surt
Amana.
Un vapor que està impregnadet amb THC i a part que fas un bany de vapor et col·loques viva.
Impregnadet amb què? Amb THC?
Amb THC, que és el tetrohidrocannabiol, que és la part que col·loca.
Allò de les gotes.
Hi ha el CBD i el THC. Val? O sigui, el CBD és la part, diguem-ne, més medicinal, ja. I la THC és la que col·loca.
I aquests et col·loquen la que col·loca.
Total. Però per exemple, bé. Una altra de les activitats que pots trobar en un d'aquests establiments glamurosos és que pots fer una classe de ioga col·locat.
Com? Perdona.
Stone i ioga. Tu et fumes un calandro i a fer asanes, nena.
Però això, Stone
i ioga.
Però una cosa, però això tot dirigit, no?
Tot dirigit.
No intenta fer-lo en su casa.
No, tot dirigit. I deixa't estar de camells. Allà no hi ha camells, allà hi ha assessors.
Hi ha camells, s'ha acabat el món del camell, no?
S'ha acabat el món.
Stop camellisme.
Una altra...
Que és legal, la droga aquesta, a Los Ángeles.
Clar, què passa? Que a Califòrnia l'any 96 es va legalitzar per l'ús medicinal. 20 anys més tard ja ho van fer per l'ús recreatiu.
Llavors, clar, però el 96 es va fer per l'ús medicinal per
perquè,
la qüestió...
Exacte, això anava a dir que aquí penso que s'ha de reconèixer i retre un homenatge a la comunitat queer, que va ser una de les primeres que va reivindicar l'ús terapèutic de la marihuana en plena pandèmia de la sida.
De la sida, no? Perquè sí. Alleugia el dolor...
Bueno, perquè els hi fotien tant còctels de fàrmacs que, per exemple, perdien la gana. Llavors, la marihuana és famosa per donar-te el que diuen els manchis, que és aquella gana tremebunda que et pots menjar un quesito, una filla, galeta maria...
Sí, sí,
i un pan tomàquet, tot seguit, i això els anava molt bé, doncs, per recuperar...
També ofereixen classes d'art?
Classes d'art, que com? Es diu...
Com vas dir la classe
d'art? Pinta i fuma. No, perdona, fuma i pinta.
Ah, primer, no? O sigui, primer fuma i després pinta. No serveix al revés pintar i després fumar.
No,
I després és una que està a Hollywood aquesta i que després té una galeria dintre de la mateixa... de mateix establiment on exposen les
negres que les pijas han pintat fumada. Jo tenia una amiga meva que no diré el nom a Madrid, que ella... fumaba, lo tienes que probar, lo tienes que probar, que no lo voy a probar, que yo he tenido un amarillo en lavapiés y me quedé en el suelo tirada en un bar, suerte de Thaís Vilas que me rescató. Que ens vam trobar una veïna, clar, llorava a l'ascensor i, bueno, que horror, per favor, no us trugueu, però escolta, aquesta deia que... Anem, canvia de tema. Però no. És que no ho sé dir bé, fer l'amor... Fumadeta. Make love i fumada.
Stone, ja. Bueno, que això has provat? Diguem que ja seria un altre tipus d'establiment.
Ah. No, però casa teva, aquesta ho feia, ella fumava.
Aviam, Marc, jo no parlo de la meva vida.
Però bueno, no parlo de la teva vida, si és l'única cosa que ens interessa.
Home, tu què et sembla? Pues clar que sí.
I mola o no mola?
Pues clar que sí. Esclar que sí.
Però per què? Perquè estàs més sensible, estàs més...
Bueno, aviam, com anàvem dient.
No, hem d'acabar. Remata-m'ho,
que
em passa de rombo.
Que no només es pot fumar, que també es pot menjar. Hi ha mil...
Vaya titular.
No.
I llavors, bueno, que a marihuana tope, les piques s'han apropiat de la marihuana.
Les piques ja es col·loquen ben col·locades, frunient.
I pinten i fan ioga i la pedra.
En ioga, totes venen amb el cos cruspit de THC. Bueno, et volia explicar més coses més interessants, però igual,
però quines, ja estic perquè volies contenta.
Que aquí a Catalunya també hi ha moltes associacions que també són pioneres, com a Califòrnia.
Per exemple?
Perquè, pues, perquè nosaltres hem, aquí a Catalunya s'ha demanat sempre una legislació per la legalització de
i no ha arribat això, no?
Bueno, hi ha com una espècie de buit legal, aquí hi ha tropecientes mil associacions, ja. Jo fent recerca han estat amb unes quantes, sí, i sí, t'he de dir que, glamour, glamour, aquí també n'hi ha, a la part alta n'hi ha Ohud.
Ohud! Ohud! Posa'ns l'aire, tu, perquè jo entro, vamos, portem una bomba. Senyores i senyors, amb tots vostès, Marc Serena i Rombo.
Confiésalo, sei innamorata.
Sí. Sí, es una sensación que no había experimentado en mi vida.
Doncs així comença el nou disc de Rombo. Que és un fragment d'una pel·lícula que no sé si heu vist, que és del 44, que es diu Gaslight.
Home, clar.
Que és la que va donar nom a l'expressió llum de gas.
Clar.
Que d'aquí ve l'ut de gas, no? Que s'ha parlat molt aquesta setmana en aquest programa de l'ut de gas, recordem-ho.
Ai, calla, que no hem resolt l'ut de gas. Qui van a l'ut de gas?
Ara estava dient quan hem parlat nosaltres de l'ut de gas.
Llavors hi ha un concurs que no he tancat.
És veritat, el Marc a més.
El tancarem demà, que no tenen temps. Qui van a l'ut de gas? Més Ferrer o Joel Fortuny? Endavant.
Aquest era el concurs. Doncs, en tot cas, surt aquest fragment de la pel·lícula que surt l'actriu Ingrid Bergman dient que està tan enamorada i tan feliç que no aconsegueix cantar bé.
Pobre. I us ha passat? Us ha passat?
No sé si això és el que explica tot el disc que ve després.
No, la idea aquesta que l'enamorament passa per sobre fins i tot a les teves vocacions més profundes, no? I que diu, lo he dejado todo, hasta la música que tanto me gustaba, porque estoy tan enamorada.
Sí.
Després acaba com el Rosari de l'Aurora, pobra, la Ingrid.
Compte
amb l'enamorament. Hi ha aquell llibre de la Begoña Gómez d'Urzfaid on explica també la relació de l'Ingrid Bergman amb els seus fills i com els va abandonar i l'altre, el director de cinema. Vaya panda de cabrons, tot plegat, t'ho dic sincerament. Bueno, digues.
És el tercer disc de les barcelonines Rombo, que es diu Plaers i terrors del confort domèstic.
Que genial.
Un títol que ve d'una exposició que es va fer al MoMA de Nova York als anys 90, i el grup té influències més recents com la poesia de Blanca Llum Vidal. Aquesta frase és del llibre La princesa sou vos, que l'any passat va publicar Club Editor, i és una lletra, o sigui, moltes de les cançons de Romo parlen d'amor, de desamor, i aquí és una lletra d'una parella que sembla que les coses no li van bé, un li diu a l'altre, això ja no va bé perquè ja no em fas a mi les bromes, i això.
Va de desamor el disc, a veure, anem a parlar amb el Marro i el Marc, perquè ens està fotent un rotllo tan darrere.
Sempre
romàntiques aquestes noies.
A veure, Jordi, para de desamor o no? Què, és més d'amor o més de desamor?
És el mateix.
És el mateix, diu.
Plaers i terrors.
Núria Corran, amor o desamor? De què va el disc?
Va de desamor total, de desencant.
De desencant. Qui s'ha desencantat aquí? O sigui, això és una cosa que...
Aneu a una. Va descobrir una nova idea de l'amor. O sigui, va intentar investigar de què va l'amor i si tu podries estar millor la vida amb una mica més de cures. O sigui, què vol dir estar enamorat? Què vol dir tenir parella, no? Vol dir, no sé...
M'interessa, Montse, tu ho explicaves molt bé.
Montse, a veure, explica-ho.
Que ens van fer. Va de ser vist,
on
no?
On és l'entrevista? No ho dic perquè la recuperarem. Si vostè és aquesta entrevista també...
El seu Hunter d'Aicat.
L'Hernàndia del Grasset i la de la Rombo, on l'han d'anar a buscar?
Aicat,
bueno, vinga. Tota la corporació, a la merda.
Hem repartit les cançons i a mi em va estriar aquesta.
Parlaves de ser vist per l'altre.
Sí, de que tu et mostres molt davant de l'altre, però arriba un moment que a vegades l'altra persona ja no et veu.
No. És que, mira, tinc una cosa. Jo, perdona, accepta el consell d'aquesta vieja dama de la canció que soc jo. Quan us exposeu a l'altra, és perquè treballeu a un showgirls i l'altra paga. Si no, no, és que s'ha de començar a cobrar. De veritat, t'ho dic sincerament. Això de l'amor ha de passar. Jo estic a favor de la ultraprostitució de la parella. I punto.
Jo el meu majordom, mira, jo el meu majordom, jo li pago i ell em fa. I ell em paga a mi i jo li faig.
I no et decep i no hi ha desencant, no?
Bueno, perquè ja...
Les mujeres ja no lloren, les mujeres...
Ara, exacte, exacte. Bueno, no, digues, digues, perdona.
No, no, ja està això.
T'ha agradat el concert que t'he donat?
Sí, molt, molt, concert, molt.
No? Ens vols una lletra, Marc? Et contractem.
En el disc això hi ha plaers, hi ha terrors de les relacions sentimentals i una influència important de Rombo és Estrella de David, sí, que no és l'emblema del judaïsme.
Ah. Que, sinó, que també, però...
No ho sabem, això, si són judaïsme.
No, no,
no. No, no.
Que és el nom artístic de David Rodríguez, que és un senyor de Sant Feliu de Llobregat, com elles, que es presenta, un senyor que es presenta com a humorista depressiu i un senyor que té cançons d'amor que passen a Barcelona com aquestes.
No és una noche cualquiera. Esta noche en la Sagrera. Venga, va.
Qui és el David Rodríguez?
És un trobador de Sant Feliu de Llobregat. És un tio que té un talent descomunal, que ha produït molts discos i que fa unes cançons precioses i és un romàntic i ens ajuda molt, sempre sempre diem que és una Rombo més perquè agafa les cançons i les transforma i les porta cap a camins que són meravellosos i som fans d'ell, o sigui, treballar amb ell és un privilegi, és genial.
Fuma marihuana a vegades per...
Mira,
hi ha cançons que parlen d'això fins i tot.
La marihuana, clar, és una planta medicinal.
Sí, 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 sí.
Les cures.
Que no ho ha dit, diu. Escolta'm, hi ha alguna altra influència?
Moltes, sí, és un, no sé, quines dirieu, noies? Jo què sé, la Molly Nilsson, sempre la diem, que és una tia sueca que fa unes cançons increïbles també, i té un so atmosfèric.
Atmosfèric, que maco.
Bestials, bestials. Que bé.
Em repetiré una mica, però aquí a darrere, de la coberta, sí, hi ha una frase que l'altre dia em va recordar un amic, el que me la va enviar per WhatsApp, perquè posa, al final sí, de totes les, de tots els agraïments, sí, posa... Gràcies als nostres amors passats més o menys, sí, no pel dolor, sinó per la inspiració. I el meu amic me la va reenviar per WhatsApp i va dir, vaya huevazos tenéis, també.
Vaya huevazos tenéis, ja? Exacte. Home, sí. Vosaltres sí, 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 sou... Llavors, no passarà tan
després
bé
de fer aquest disc, després de fer aquest disc, no? Després d'escriure tot això, vaya huevazos que tenéis, poner esto así al final.
Què passa? Que és el nostre disc, fem el que volem.
Podria...
Només faltaria que a sobre ens haguéssim de...
Vaya huevazos tenéis, pot ser... Es pot veure de dues maneres, l'expressió, no?
Sí, sí.
De moltes.
Home, pot ser que tens uns huevazos fantàstics, però millor diu. Home,
quedamos. Aleshores, de tres maneres.
Clar, una cosa... Literal... Què te l'ha de dir? Però és veritat que a vegades els poetes i els trobadors, que diuen uns quantos, utilitzeu les vostres relacions de parella perquè són font de riquesa. Vull dir, la gent normal... Però vull dir que moltes vegades... Jo, per exemple, estic en un bar...
Sí.
I, bueno, jo no vaig a bars, perquè jo ja no. Però et diu, hola, a què te dediques? Pues yo escribo libros, soy poeta, soy músico... Bueno, pues hasta luego, me voy.
Què vols dir? Sí, tens por que escriguin sobre tu.
Vale, no, perquè pots sobre mi no, però aquella relació no serà... Vosaltres, els artistes,
bueno, clar,
s'ha de fugir de l'artista.
Clar, bueno,
perquè si no apareixes a Rombo...
Això ja ho sabem. És un risc, doncs vigileu, aneu amb altres tipus de persones.
No, però no parlem
de nosaltres. Però passaràs a la
posteritat. Sí, bueno, a mi ja passaràs a la posteritat sense haver d'anar a follar un poeta. Tu tranquil·la, que jo ja faré. Jo ja
no
ho
recomanem.
No, ho deia en el sentit que moltes vegades, a la millor que no sigui que vosaltres de les Rombos, estigueu a les relacions
només
de forma consumística. Clar, que ara molta
cosa romàntica. És tot materialista.
Clar, que és tot.
Estem fent servir per fer-ho servir després.
Hi havia una obra de teatre que anava d'això, precisament, que es deia La forma de les coses, de fa molts anys, que va fer la Cristina Genevat.
Jo em sembla que La forma de les coses em sembla que encara l'estan reeditant, pot ser?
No sé, jo la vaig veure quan estudiava, era molt jove. No com ara. I anava precisament d'això, d'una tia que conqueria un noi, el cor d'un noi, s'enamorava bojament, i acabava sent un experiment artístic perquè havia presentat la seva tesi de doctorat i l'acabava convertint en un noi supermoder, superava el nas, no sé què.
Una mica com periodismo gonzo, però...
poèticament.
Sí. Poeta gonzo.
I a vegades tenim la conya, de dir...
merda,
estan amb mi la relació, de què parlarem amb el periodista?
Clar, clar.
És un drama, aquest moment.
No, en sèrio. A veure...
Sí, el conflicte!
I llavors què els hi feu? La tapa del vàter. Ramon! La tapa del vàter... Va tot superbé.
Sí, però
m'ha quedat mitja orgasmes. Quan la tapa del vàter...
Com ho tenim?
Com ho tenim, no? A veure, ara teniu parella o no? Ho dic per advertir.
Aleshores estàs de fer humorista, si és aquest tipus de trencament. De
clar, sempre et queda l'humor. Sí. Sempre et queda l'humor, exactament, exactament.
Sí. Totes sou héteros, no?
¿Totes sou heteros?
Sí, sí.
Sí. Jordi?
Sí.
Però és una pena, perquè...
Ui.
Escolta, i ara teniu noves víctimes a Rombo?
Sí. Sí.
Bueno, estem fent càsting.
Ja es poden preparar. Estem fent els contractes aquests que deies.
Exacte, exacte.
I ara ven molt en compte, saps?
Bueno, a veure, Rombo, plaers i terrors del confort domèstic. No,
que Marcelena? Presenteu dissabte, no?
A veure, això com
va? A la Vol de Barcelona, al maig seran a Sant Feliu de Llobregat i a Santa Coloma de Queralt.
Ah, mira.
Al juliol al Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. I tocaran a tots els seus instruments i un instrument que es diu Akai, que també toca.
Carai,
que és la Kai.
És
la
Kai. Això, Akai. Buah, és un aparat que ens salva la vida, perquè és per disparar samplers. És a dir, quan tu graves fa servir teclats de molts tipus,
oh,
que
idea.
Després al directe no pots reproduir. Ja. Perquè, clar, tu vols reproduir una part del disc que forma part de la màgia de tot plegat.
Clar.
Llavors aquest aparell fa que puguis gravar alguns sons i després apretes el botonet com si fos un teclat i més o menys surts del pas.
Cara,
és una cosa nova que acaba de sortir.
Acaba de sortir.
No, és de tota la vida, això.
Sou punta de llança, sou punta nova. Ens encantava que fos una cosa nova.
Per nosaltres és completament nou.
Clar, doncs, per nosaltres és nou.
Tecnologia.
És nou. Rombo, els plaers i terrors del confort domèstic. Un disc magnífic, que va a desamor i a lo millor parla de tu, xaval. Que ho sàpigues. Gràcies.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que les restes de menjar i de jardineria van al contenidor marró. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor marró. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos. A Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Pilota. Finestra. Com nova. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Abel Folk, Llum Barrera, Roger Coma i Laura Porta protagonitzen Una teràpia integral, de Cristina Clemente i Marc Angelet al Teatre Goya. Una comèdia plena de sàtira que traça un afilat retrat de la societat actual i els seus gurus de l'autoajuda. Aquest cop no t'ho pots perdre. Una teràpia integral, a partir del 15 de març al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat i a promentrada.com.
Sempre és moment de cuidar-se. Treu el millor de tu. Mima't i brilla amb els tractaments personalitzats que l'Institut Vila Rovira posa al teu abast. Rejuveneix i revitalitza la teva imatge mantenint sempre la naturalitat. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona. La teva, a Passeig Bonanova 112 i al 93-241-7888.
La passió d'Esparreguera, un espectacle centenari de cultura popular que reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí-tarda i un nou format de 2:30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
Barcelona, ens has fet sentir tan pretty que ens acomiadem amb un gran regal. T'oferim un 2x1. Com ho sents? Et regalem una entrada. Última oportunitat per gaudir del ritme de Bryan Adams amb Pretty Woman, el musical. Fins al 30 d'abril al Teatre Apolo. Compra ara la teva entrada a teatreapolo.com o a prettywomanelmusical.com i convida-hi a qui tu vulguis. Barcelona, has estat molt pretty.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assegurir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Escolta, anem superpassats, clar, tanta marihuana. Sí, bueno, tenim aquí la Karen Curran, que és... Núria Curran, que diu que va treballar a una plantació de marihuana tallant marihuana, filla meva.
Correcte.
Ho has explicat fora d'antena. És que aquí heu de venir de públic, si voleu, perquè el que passa a RAC1 es queda a RAC1, amiga. Vine de públic un dia i veuràs. Fins demà, que vagi bé. Rombo, els plaers i terrors del confort domèstic.
El meu país... La pluja.
ja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Firca.
Firca. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Firca compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a fircajewels.com o al 93 215 76 78.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Tu saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Jo tampoc. Per això soc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes, puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Fes-te ja de Legalitas trucant al 900 106 08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.